parlant del joc del Barça, sí. I aquest pas enrere que no detecta el Ricard, o com a mínim no de manera voluntària.
No, jo ara he vist la segona part. Sí que és veritat que la Real a la segona part ja surt amb molta més possessió i crec que el Barça no està tan intens en la pressió alta. Jo crec que hi ha alguns elements. Primer, que Messi selecciona més els descansos i les no pressions a la segona part, que hi ha algun altre jugador que l'acompanya en aquesta sensació de no anar-hi tan amunt, i que aleshores l'equip s'ha de tornar a adaptar a l'escenari. I tot i això, el Barça continua intentant estirar la pressió. Ens va cridar l'atenció els salts de Busquets, que a vegades el veiem gairebé com a davanter centre, i això té una explicació bastant fàcil, que és que el Barça als mig camp gairebé fa assignacions individuals en la pressió. És a dir, que De Jong seguia Edegor, que Busquets seguia Merino i que Rakitic amb Guevara. I eren gairebé assignacions individuals. Quan digues assignacions individuals vull dir que no era un marcatge tot el camp i que si hi havia una permuta, doncs canviaven oponent directe i hi havia una permuta entre tots dos. Però no és una pressió zonal, eh? Aleshores, Messi anava sobre un central i com que Guevara moltes vegades ajudava els dos centrals a sortir, qui saltava era Rakitic. Què passa els primers minuts de la segona part? Que hi ha una permuta entre Rakitic i Busquets molt llarga que fa que Rakitic es quedi amb Merino i Busquets sobre Guevara. I això fa que qui salta constantment és Busquets, però simplement perquè hi ha un canvi d'oponent entre Busquets i Rakitic. Després diríem que tot continua amb normalitat. Potser hi ha algun altre canvi d'oponent a la segona part entre tots dos igualment, però no era una qüestió estructural, sinó una qüestió puntual. I sí que crec que l'equip va tenir una mica menys d'energia i d'intensitat a la pressió, i això és el que fa que veiem l'equip una miqueta més enrere. Però va haver-hi fases a mitja segona part on el Barça va tenir molta pilota camp rival i on va continuar a pressionar en postpèrdua. I sí que tinc alguna sospita sobre les segones parts, i ja no és d'aquest partit.
Sí, ja n'hem parlat algun dia.
Que l'equip es desinfla. I potser
tot i que en aquest cas l'estadística ens desmentiria, perquè el Barça arriba al descans empatant i acaba el partit guanyant. És a dir, si ho féssim resultadistament, no, res ens faria pensar que el Barça va pitjor, no. Però jo crec que el tot del seu joc és evident.
I la possessió va ser la mateixa, en canvi la localització sí que és veritat que la segona part perd la presència del Barça a camp de la Real, tot i que és majoria, diríem.
Bé, per tant, és evident que no està l'equip per tirar coets, més aviat tot el contrari, però
li falta continuïtat i regularitat, però no crec que hi hagi una intenció de retrocés, no crec que hi hagi una intenció de renúncia sobre alguna cosa, simplement d'impotència quan un rival et mira la cara i és capaç de fer les coses que diu Piqué que voldria fer el Barça.
Per tant, sobre el pla de remodelació que volia endegar Setién, una altra cosa és que pugui, però tu no creus que hagi deixat de remar per la mateixa línia?
No, jo crec que no. Jo crec que l'equip, a vegades el que passa és que llegeix que és vulnerable en situacions de molta convicció i aleshores es regula, que és el que feia amb el Barça de Valverde, i com que hi està tan entrenat, quan veu les orelles al llop, doncs si s'ha de recollir una mica, es recull una mica, com els últims minuts amb l'1-0. Però no, en general el Barça va voler sortir des del darrere, va voler tenir la pilota i va voler atacar, i va voler pressionar dalt. Voler, però és que ara mateix el Barça, entre voler i poder, hi ha un tros, i a vegades no pot allò que vol.
Però com a mínim, segons el Torquelab, no hem deixat de voler, no ha deixat de voler ni Quique Setién ni l'equip. Doncs com a mínim és una sensació esperançadora la que té el Ricard Torquemada.
Sí.
Ricard, gràcies.
A tu.